Parlem d'Òpera, una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola a tothom, bon vespre. Ja hi tornem a ser. 70 dies després d'acomiadar-nos, avui, dijous, dia 7 de setembre, Santa Regina Màrtir, just després de la festa major de la nostra ciutat, ens hi tornem a posar, tot encetant aquesta temporada número 14 de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Seran, a partir d'avui, 43 nous programes plens de música i històries d'òpera, com sempre, que n'estem segurs que us agradaran molt i molt. El d'avui és el programa número 531 i donem ja el tret de sortida. Rocío García, el control de so i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Espero i desitjo que hagueu tingut un magnífic període de vacances durant la nostra absència, malgrat la calor desbocada que ens ha tocat viure. El canvi climàtic, per si algú encara li quedava algun dubte, és pura veritat, malgrat que alguns encara ho neguen. Suposo que per interessos inconfessables, perquè si no, no entenc com es pot ser tan sec. Bé, deixem el tema. Avui us hem rebut amb una peça curta, jo diria misteriosa, perquè així sona aquesta música, no trobeu? Era l'intermezzo Toten Tanz, dansa de la mort, situat entre les escenes primera i segona de l'òpera en un acte d'Er Kaiser von Atlantis, l'emperador de l'Atlàntida, llibret de Peter Kinn i música de Victor Ullmann. L'òpera es va estrenar a Amsterdam el 16 de desembre de 1975, però havia estat composta el 1943 en el camp de concentració nazi de Theresienstadt, en territori actualment de la República Txeca, on tant llibretista com compositor eren presoners. Tots dos van morir el 1944 a Auschwitz, i no cal dir que l'òpera fou prohibida als jerarques nazis i van veure un retrat satíric de Hitler. Per què he volgut començar la temporada amb aquesta peça? Doncs molt senzill. Aquesta òpera i els seus autors foren víctimes de la intolerància. Avui en dia estem veient aquí i allà algunes notes d'intolerància cultural, amb prohibicions i censures d'obres teatrals, que no agraden a alguns que manen. I bé, encara no sabem com acabarà tot plegat, però a mi m'esparvera que s'ataqui la cultura o que, per exemple, es consideri com a sumum cultural la tauromàquia. Només és una petita reflexió de la meva part amb la voluntat d'estendre-la, perquè entre tots els que estimem la cultura hem d'impedir que ens imposin per força certes visions endarrerides del món.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell. Thank you.
Espero que hagueu gaudit molt d'aquesta música tan bonica i tan marxosa i ben antiga del segle XVII, del compositor Marco Cellini, que és l'ària Sopra la Bergamasca, interpretada per Il Giardino Armonico, que no és òpera, per molt que diguem ària aquí. No és òpera, però està a la tria d'un dels convidats que rebem tot seguit. Avui tenim amb nosaltres una soprano, un tenor, o sigui, el más granado de l'òpera, no? El soprano i el tenor. La soprano és la Maria Hinojosa i el tenor és el Jorge Juan Morata, i avui estan aquí com a membres del ensemble Contratemps. Benvinguts.
Hola. Hola.
Què tal, com esteu?
Molt bé.
Bé? Molt, me n'alegro. Per què són aquí? A veure, el motiu de la seva presència és que el proper dia 16 de setembre podrem gaudir en el Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès i en el marc del 5è Festival Contratemps de l'escenificació del Combatimento di Tancredi e Clorinda, que és una escena operística per a tres veus amb un llibret extret de la Jerusalem alliberada, el famós poema èpic de Torquato Tasso, i música de Claudio Monteverdi, que la va estrenar en el Palau Mocenigo de Venècia el 1624. Dico bene?
Benissimo.
Benissimo, molt bé. Vaig ben informat sempre d'això tracte. Molt bé, doncs benvinguts, com dèiem. Parleu-me de l'ensemble Contratemps, que tu ets el director artístic, em sembla, eh?
Bueno,
no, o eres?
No sóc artístic, és lineal aquesta organització.
És horitzontal.
Sí,
horitzontal. Transversal.
Transversal. Som cinc persones amb veu
i vot. Bueno, no m'ho inventava. Jo ho he llegit en alguna banda, he vist el teu nom i ha costat, sí, director artístic.
Ah, sí? Bueno.
Algú t'ha apoderat una categoria, doncs, que no d'allò. Bueno, sigui com sigui, parleu-me, doncs, de l'ensemble i també del festival.
Sí.
I dels espectacles que prepareu, que presentareu en el festival.
Bueno, allà. Aquesta és la cinquena edició del Festival Contratemps, que va néixer el 19, i un dels espectacles que sempre es fan al festival, perquè el Festival Contratemps va néixer de la necessitat d'un grup de professionals, de que els nostres amics i amics del supermercat i mestres dels nostres fills puguen gaudir d'allò que fèiem per tota Europa, perquè molts músics que som amics de treballar junts en Sant Cugat, o que hem treballat con Letandra Mur o con Recondita Harmonia, con el mateix Jordi Savall, vivim allà i sempre explicaven les coses que fèiem i a la gent del poble
i no s'ho creien,
no sabien si era veritat i al final, per a demostrar que era veritat, pues, vàrem aconseguir fer un festival, iniciativa pròpia dels artistes, que n'hi ha artistes de primer nivell, n'hi ha luthiers també dins del col·lectiu, n'hi ha musicòlegs, gent de producció, i això és el que fa que neixer el col·lectiu i el mateix festival. I dins del mateix festival, aquests músics que ens hem posat d'acord en fer una producció, de fer allò que fèiem fora i a fer-lo a la nostra manera, que és una molt propera en el públic, intentar que la gent se puga a dependre, no?, d'on neix la nostra cultura musical o d'on arriba i que forma part de la nostra senya d'identitat.
Molt bé. I per què Contratemps?
Contratemps és una paraula que ve de... O sigui, que expressa una mica d'anar en contra del temps, o que realment el que nosaltres pensem que és antic, si tu ara escoltes Monteverdi, que estem parlant de Monteverdi o Cellini, és molt més modern del que nosaltres pensem.
Sí, perquè, a veure, contratemps també vol dir un problema, esclar.
Sí, clar.
No un contratiempo, dius. Bueno. El significat bo, no? A veure, tots dos participeu en el Combatimento,
sí,
oi? I una tercera i un tercer cantant. Doneu-me alguna pista sobre per què aquesta obra, que són, realment són 25 minuts de música, més o menys, perquè durarà una hora i quart. O sigui, aquí hi ha més cosa, evidentment.
Bueno, com deia el Jorge, partint per respondre això del fet d'aquesta generació, bueno, d'aquesta en contra de músics i d'amics i de la creació d'aquest festival, doncs és veritat que és un apropar a la de professió, però no la professió de l'òpera com la coneixem en general, no? Uh-huh. Sinó de l'òpera de molt propera, en el sentit que anem a l'origen, no? A l'origen d'aquest. En aquest cas, apropem a la gent que no és habitual o que potser no va als festivals de música clàssica com la coneixem, no? La música clàssica, sinó l'apropem a la música amb criteris historicistes, amb instruments d'època, amb tota una feina al darrere d'investigació, uh-huh. que no és, diguem, la més habitual, no, en aquest sentit. Sí. I la fem a través de totes les, bueno, de totes les entitats, de tota aquesta gent que participa en la vida normal de cada dia, uh-huh. en el dia des que s'aixequen fins que van a dormir. I aquesta òpera, amb el centre del Combattimento, el que fem és una recreació del primer moment que es va sentir en la primera audició, uh-huh. d'aquella representació, amb altres peces i amb altres fragments d'altres autors.
Ja, i més, i quelcom diferent escènicament, no? Perquè no sé si es pot dir el que he llegit, està sí. publicat, que hi ha una barreja de circ.
Sí, o sea, en l'època les festes venecianes eren molt espectaculars.
I importem a Sant Cugat d'una festa veneciana.
Sí. Eren molt espectaculars, hi havia comèdia de l'art i el nostre director sí. és especialista de comèdia de l'art, hi havia circ, hi havia teatre i varen començar a aparèixer aquestes escenes líriques, diguem-ne, i es feien els palaus per als reis, per als prínceps, i nosaltres este matí que estem estat treballant en l'Adrián, no? Volem dedicar aquest espectacle al públic, que per a nosaltres els artistes sense el públic no tindríem diguem-ne sentit, no? No, llavors coronem o fem el nostre espectacle per oferir-lo a la gent que ve.
Molt bé. Però això està bé, això que dius, no? Els artistes, els artistes de veritat, diuen, jo sense el públic no seria res, és la meva raó de ser, no? La raó de ser. Això m'ho va dir una vegada que vaig participar en un sopar i mira, me'l van asseure al costat el gran tenor Gregory Kunde, gran dels que, bueno, ja és grandet, però que actualment encara està donant força guerra. M'ho va dir, diu, és que jo no seria res sense el públic. Per tant, doncs, està molt bé aquesta concepció i aquesta, jo crec que és humilitat, no?, una mica, de dir, de reconèixer-ho, no? Per part dels artistes.
Sí, sí. Sí, i de despertar també una miqueta aquesta naturalesa de públic, no? Que a vegades amb tot aquest temps i centenars d'anys d'escolta passiva, no? Que ja seguem inclús nosaltres, no? Quan anem al Liceu, seus i ja esperes que hi hagi una cosa que ho fan per tu i és com que tu no fas res, sí, com a públic. Sí. I amb aquest espectacle es desperta, i no direm com, potser, si no interessa, una mica aquesta...
No,
estigues actiu.
Mantingueu la incògnita, perquè bueno, l'auditori de Sant Cugat és gran i la s'ha d'omplir. Mira que és mala sort. Jo em vaig comprar l'entrada i resulta que aquell dia no puc venir al final. Estic de viatge. No vaig calcular bé. Li he cedit amb una amiga, perquè em vaig comprar, mira, fila 1, número 1.
Ostres.
Tenia allà durant... Contra. Això, ho fareu alguna altra banda, això?
Bueno, ara n'hi ha propostes d'anar fora en això. Sí,
molt lluny?
Sí, lluny és per Europa, però bueno, està per confirmar.
Ah, bé.
O sigui, l'any que ve és que hem preparat aquesta producció també l'any que ve, es fan 400 anys del naixement d'aquesta peça. Llavors, 1624.
Pues sí, senyor.
Llavors... hem creat aquesta producció també amb la intenció de poder anar-hi fora. Bueno, ja veurem, ara estem en això.
A veure si puc anar amb una altra banda, perquè, hòstia, em sap molt greu, la vaig comprar quan m'ho vas dir, la vaig comprar de seguida que es van posar a la venda, i res. I em dirigeixo als nostres oients perquè és molt econòmic, em sembla que em va costar 20 euros, no?
Sí,
l'entrada,
sí.
Vull
sí,
dir
sí.
que 20 euros, més o menys, està a l'abast de tothom, i a més Sant Cugat és un lloc que està molt ben comunicat, tant en Barcelona sí. com Sabadell, com Terrassa, vull dir, un cop de tren i estàs allà, vull dir que més fàcil no pot ser. Ara també recentment veu fer, per això ja ho veu fer l'any passat veu fer una òpera de Caldara en el claustre del monestir, oi, de Sant Cugat, que es diu Atenaide. I aquesta òpera l'heu portat ara recentment al Festival de Penyíscola, que també tenen un festival a Penyíscola, jo no el coneixia, M'imagino que deu estar molt bé, més a més amb l'escenari al mar que en el castell.
És impressionant. Bé, bueno, sí. Normalment va al Jardín Harmónico, al Savall, que anen grans grups, i hem tingut la sort de que aquest any hem pogut anar-hi nosaltres.
Molt bé. Sí. Doncs, bueno, el que vau fer va ser una espècie d'assaig general obert al públic en el mateix claustre del monestir el dia 1 d'agost, va ser. Jo vaig anar-hi, però va haver-hi un contratemps amb el sentit negatiu de que una de les cantants es va posar malalta i vau haver d'agafar una substituta de peces corrents que s'ho va prendre un bon matí, oi? I no va poder fer l'espectacle sencer.
Així mateix.
Però bueno, jo el que vaig veure em va agradar, eh?
Bueno, ara sortirà una gravació.
Ah, sí?
De lo que vam fer l'any passat.
Ah, molt bé.
I estem molt, molt contents d'haver-ho.
Ah.
Després d'estudiar, és una de les possibles primeres òperes italianes fetes a la península.
Sí.
Tothom parlava fa anys del Pio el Nome, sí, de Caldara,
sí,
i després, segons les dedicatòries, sembla que aquella peça no era la primera peça.
Ah.
I una de les peces importants, perquè la mateixa cort de l'arxiduc va encarregar una altra Atenaide, que és molt raro que una casa encarregui un altre títol igual, o sigui, el mateix llibret, encarregar una altra òpera igual no té molt de sentit i tindria molta importància per a ells i també perquè estava molt relacionada amb la mateixa història simbòlicament de l'arxiduc i la reina.
Bueno, l'Atenaide, jo tinc un enregistrament de la versió de Vivaldi.
Sí, això mateix.
Moltes que deuen haver-hi. O sigui que l'Atenaide seria anterior a Pio el Nome.
Bueno, segons la nostra hipòtesi, sí.
Molt bé. Ai, ai, ai. Bueno, de totes maneres, sigui com sigui, va ser una fita important fer-ho. Jo penso que està molt bé, doncs, els grups que rescateu música antiga, i tu, Maria, tu et conec més amb Puccini, tu et conec més com a música antiga, que ja t'ho vaig comentar quan ens vam veure a Sant Cugat, bueno, aquest any vaig tenir el goig de veure't a la Zarzuela de Madrid, amb la Violación de Lucrecia, José de Nebra. A mi em va agradar l'espectacle, va ser del famós Villalobos, aquell que havia fet la Tosca abans
a l'Iceu Israelià,
la Mundial. Aquest no va ser ni molt més. És clar que de la Tosca tens mil referències, i és clar, allò era completament, era com un fotessin un cop de puny a la cara. De la Docent de Lucrecia no tenim ni una referència. Clar. Però bueno, si allò ha de ser la referència, doncs jo estic a favor, va estar molt bé, em va agradar molt l'espectacle, un espectacle molt bellesat, perquè la Maria és de Sabadell, i també cantava la Carol García, que sí. La Carol és nascuda a Sabadell, encara que en sem aquelles de Ripollet, però és ballassana total també. Aleshores, doncs, també et vaig veure a Palma de Mallorca, quan vas fer
els
premis. Sí, sí. Allò ja no era un cabés.
Sí, sí, amb la Mariola.
Amb la Mariola Cantarero, una mica més de comèdia, allò, diguéssim. I un concert que vas fer aquí, els Juntos Musicals, que va ser quan vaig entrevistar en aquest programa. Passa que, com que era la pandèmia, doncs va ser
per telèfon.
Sí. Quins temps aquells, això d'entrevistar per telèfon. Horrorós, gràcies a Déu que ja ha passat a mejor vida. A veure, abans de continuar amb l'entrevista, vull que sentim un fragment del Combatimento, que és aquesta música i aquesta manera de cantar tan peculiars, diguem-ho tot. Evidentment és molt diferent, és una cosa més declamada que cantada, potser. El fragment és Torna l'ira necori e li transporta, que és en la veu d'Andrés Laxo com el narrador, i Jean-Claude Malguard dirigint la Grande Écurie en la Chambre de Rouen.
Torna l'ira nei cori e li trasporta, e che deboli in guerra fiera pugna. L'arte in mano già la forza è morta, come invece d'entrambi furor pugna. Oh, che sanguigna spaziosa porta fa l'una razza spada ovunque giugna nell'arte delle carni. E se la vita non esce, stegno di la vetto vita. Ma ecco mai l'ora fatale giunta, che il viver di Clorinda spinge il ferro nel basen di punta che vi si immerge e sangue avido beve.
la veste che d'or vago trapunta le mammelle stringe a tenere lieve. L'empie d'un caldo fiume e la già sente morirsi e le piele manca e cruel anguente.
Seguegli in la vittoria e la trafitta vergine minacciando incalza e preme.
Bueno, el que deia en Monteverdi és una mica complicat, encara que si és... La meva teoria és que si es vesteix bé l'espectacle, està molt bé. Ara acabem de veure al Liceu l'Incoronació Hipopea. Veu anar-hi?
No, jo no hi he.
Jo sí, jo he anat 5 vegades.
5 vegades.
És que tocava la meva dona.
Ah, bueno, doncs així sí. L'Alexani.
L'Alexani.
Sí, doncs sí que estava. Perquè jo soc dels que el vaig veure des de dalt de l'escenari.
I què tal l'experiència?
Molt bé. La seva experiència em va agradar molt, la veritat. L'espectacle estava molt bé, perquè, bueno, quan van dir que era del Vieito, ja saps, tothom, hi ha la carcundia que diu, Vieito, ja senten Vieito i ja se'ls erissen els pèls. I la veritat és que va estar molt bé, part de les coses que pogués treure's de la màniga, que a mi no em molesten gaire aquestes coses. I va estar una experiència, doncs, com molt, molt divertida, això de veure des de dalt.
A mi me va encantar, sí, vaig anar 5 vegades.
A dalt també? O...
No, a dalt no.
No vas anar-hi mai a dalt?
No, però coneixia la peça, però Vieito me va fer veure una altra versió diferent de la que coneixia i me va obrir idees, o sigui, em va enriquir la peça.
Jo l'havia vist 2 vegades, abans, l'última l'any 2009 en el Liceu, que estava molt bé, però no la vaig apreciar gaire, un dia que em trobava fatal de salut i no va ser el meu dia. I la primera vegada, jo vaig viure uns anys a Amèrica i la van fer a Houston, i me'n vaig anar a Houston, tenim un problema, dic, a veure l'Encarnació Hipopea, perquè no l'havia vist mai, per tant vaig tenir aquesta curiositat. I llavors hi ha l'Orfeo, que l'he vist 2 vegades al Liceu, aquesta versió del Savall, ja sabeu, que va ser tan coneguda, i aquesta temporada també he vist el Ritorno d'Ulisse en Pàtria al Palau, que va ser en versió de concert. Malgrat ser versió de concert, em va agradar. Ja dic que...
O sigui, en aquestes òperes, inclús en el Combatimento, el text és tan potent, el llibret és tan... O sigui, Tasso era un geni, o sigui, veus tot el simbolisme, no estem parlant de noi coneix a una noia, no, n'hi ha molt darrere del text i és molt important, com tu deies, com declames i com dius i tota l'expressió en l'estil.
Bueno, de fet, el llibret de la Popea, per exemple, és potentíssim.
Sí.
És un dels llibrets bons que hi ha, no? Bueno, a veure, Maria, explica'm, em sembla que has fet un disc, oi, fa poc?
De la Caramba, en forma antiga.
La Caramba.
Sí.
Caramba, carambola. Què m'expliques?
Doncs mira, parlàvem això de les veus més com declamades, no? Clar, mm-hmm. per aquest personatge és era una tonadillera. I va ser una de les més conegudes, que creava tendència. Les carambes, no?, que són aquelles peinetes que es portaven.
Ah, sí?
Les portaven, no sabia, perquè ella les portava, les va posar de moda. Però bueno, és molt interessant com una dona en aquella època, una dona podia generar aquell moviment, i era ella, i com ho deia i el que deia, però en aquesta forma de cantar tan declamada, perquè quan agafes un repertori així, el complicat és com ho poso en veu, tenint en compte que això és a l'aire obert, a l'aire lliure, no? Es cantava normalment a les corrales, en aquests espais, amb uns músics, amb unes orquestres enormes que tocaven molt fort i amb molta gent de públic.
Tots els veïns desperts.
Clar, jo s'havia d'entendre tot el text en un registre supergreu,
sí, sí.
Normalment. Llavors la dificultat és aquesta, com fer la translació de la nostra època, de comprensió del lirisme en una època...
Això és segle XVIII?
Sí.
Una vegada vam aquí... parlar d'un disc, un cop al mes ve l'Albert Ferrer Flamaric, suposo que el coneixeu, no?
Sí.
I parlem de discos o de llibres que han sortit, i vam parlar d'un llibre de l'Aurelia Pessarrodona, que havia sigut la seva tesi doctoral, que parlava de la tonadilla espanyola de Jacinto Valledor. Hi havia un disc que és el General Malbrú, coneixes aquest disc? Vaig trobar fantàstic, i és un tipus així, no, suposo, el que cantes de la caramba.
Sí, és com una mica el couplet del segle XX, sí. A Barcelona, però al segle...
Ah, molt bé. Escolta, això t'emplaço, quan hagi aconseguit el disc i l'hagi sentit, doncs que vinguis a parlar un dia, que vindrà l'Albert també, i t'emplaço que vinguis aquí.
Encantada.
Aquí un parell de mesos, cap al novembre o així, sembla?
M'encanta,
doncs
la idea.
Doncs ja quedarem. No, perquè tot el que sigui... A veure, aquest programa es diu Parlem d'Òpera i parlem de més coses, d'òpera, parlem de lo que és cant en general. Vull dir, aquí tant podem parlar de lied com podem parlar de tonadilles, com podem parlar d'oratoris. Bàsicament d'òpera, evidentment, però parlem de tot. Molt bé. Res, queda poca estoneta ja. Diguem-me, en aquest festival m'he estat mirant... El programa és una mica així...
Eclèctic.
Eclèctic, per dir-ho d'alguna manera.
Eclèctic.
Com taller de camisetes, no? Taller de camiseta.
Bueno, és això, n'hi ha molts actes per apropar, diguem-ne, a la gent i que entenga que és una viola de gamba. I n'hi ha tallers per a fer que els xiquets puguen pintar samarretes en violes de gamba, en cornetos, en claves o llauts.
També.
I tenen, pues, ells... fan la figura, però comencen a acostumar-se a això d'aquest llenguatge o aquests instruments, que potser busquem les maneres o com apropar, diguem-ne, que la gent puga saber que és això que està veient o simplement que existeix.
Sí, sí. Això. I també música fringe?
Sí, un fringe és un al voltant de. No? I molts de nosaltres, quan estàvem als conservatoris, hem pogut anar a festivals o a Utrecht o a Pamplona. La Caixa feia un fringe, feia anys, i és l'oportunitat que tens de demostrar ja això que estàs aprenent al conservatori. I aquest any hem rebut propostes de Londres, de l'Escola Cantorum Basilensis, i que vindrà un grup de Basilea aquest mateix cap de setmana, que fan quatre concerts, quatre grups emergents. Ara la paraula que fan servir és emerging, no?
Emergent.
Sí, no? És com...
Joves promeses, però, emerging.
Sí, però no, nosaltres, com el coneixem com a fringe, festival fringe és al voltant. No formem part de la pròpia programació del festival, però...
Sí, com els teloneros, una mica.
Sí, una mica això.
Una mica això, també. Perquè, bueno, ara... Fa uns anys aquí parlàvem bastant del Festival de Lied de Victoria Los Angeles, que fan a Barcelona, a l'època que el director era l'Enric Martínez Castignani, sempre el convidava aquí, m'explicava tot el festival, i llavors hi havia el concert de novatos, diguéssim, hi havia el recital de la persona, del cantant consagrat important, i llavors hi havia els emergents que també feien com la segona veu, dir-ho d'alguna manera. Escolta, molt bé, doncs se'ns ha passat el temps volant, 22 minuts, que no ho sembla, però han passat. I jo només em resta desitjar-vos molta sort en aquest festival i en les vostres carreres personals. I us deixarem amb una altra tria del Jorge, que és un madrigal de Monteverdi. És un madrigal, no? És Zéfiro Torna, amb les veus de la soprano Núria Rial i el contratenor Filip Jaruski, acompanyats per l'arpeggiata, conjunt instrumental dirigit per Cristina Plujar. Està molt i molt bé. Gràcies a tots dos.
A tu.
I fins aviat.
Gràcies. Gràcies.
Thank you.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Nova temporada i nosaltres seguim amb la secció de personatges del mes que vàrem encetar ja fa 10 anys, però que encara té material per força temps més. Com sabeu, el mes és una excusa només per presentar-vos cantants del passat, una dona i un home nascuts en el mes en curs, en aquest cas setembre. I començarem per ella, la soprano alemanya Elisabeth Rettberg, que va néixer a la petita ciutat de Schwarzenberg, a Saxònia, el 22 de setembre de 1894. El seu nom de naixement fou Lisbeth Sedler. Va estudiar en el Conservatori de Dresden, ciutat on va debutar el 16 de juny de 1915, als 20 anys, amb l'opereta Der Zigeuner Baron, de Johann Strauss, al costat de Richard Tauber. A la companyia de Dresden s'hi va estar fins al 1922, quan va anar debutant al Met de Nova York amb Aida. Ràpidament es va instal·lar als Estats Units i va romandre amb la companyia novaiorquesa durant 20 anys, cantant-hi 30 papers diferents. Va cantar en el Met en 4 inauguracions de temporada, en Valkyr, Nozze di Figaro i Aida en dues ocasions. També va cantar a Covent Garden el 1925 i entre el 1934 i 1939. Igualment es va presentar en el Festival de Salzburg i en nombrosos escenaris europeus, però tornava amb freqüència a Dresden, on el 6 de juny de 1928 va protagonitzar l'estrena de l'òpera Die Ägyptische Helena de Richard Strauss. Cap a finals de la dècada de 1930, la seva veu va perdre brillantor, sembla que per cantar massa rols pesats, com ara Aida, probablement el títol més representatiu de la seva carrera, i es va retirar de l'escena el 1942. Va deixar enregistraments d'òperes senceres de Mozart, Verdi i Wagner i fragments i àries d'altres, així com de Lieder. Elisabeth Rettberg va morir el 6 de juny de 1976 a Yorktown Heights, estat de Nova York, als Estats Units. Tenia 81 anys d'edat i ara la sentirem cantant Händel, l'ària Rendi Sereno e Cilio de l'òpera Sosarme Re di Media. Disculpeu el so.
Yeah.
meitat masculina d'aquest mes de setembre és un conegut baríton nord-americà, Cornell McNeil, que va néixer a Minneapolis, estat de Minnesota, el 24 de setembre de 1922. La carrera de Cornell McNeil va estretament lligada al Metropolitan de Nova York, on va aparèixer en 642 funcions en 26 temporades consecutives des del seu debut el 1959. Va estudiar al Hart College of Music de la ciutat de Hartford, a Connecticut, començant la seva carrera com a cantant a les comèdies musicals de Broadway, però també feia altra mena de feines per viure, com ara treballar en una fàbrica d'ordinadors. Però ben aviat se li va presentar una bona oportunitat, la d'intervenir a l'estrena absoluta de l'òpera El Cònsol, de Giancarlo Menotti, que va tenir lloc a Filadèlfia el 1 de maig de 1950. McNeil interpretava el paper de John Sorrell, un dels protagonistes. És a partir del 1953 quan inicia la seva activitat 100% operística, cantant en diverses companyies dels Estats Units i debutant aquell mateix any al New York City Opera en el rol de Germont de la Traviata. El 1955 es presenta a San Francisco amb l'Escamillo de Carmen i el 1957 a Chicago amb el rol de l'Escó de la Manon Lescaut de Puccini. D'aquí al Met només hi havia un pas, i així el 1959 es presenta en el Gran Coliseu de Nova York amb Rigoletto, una de les seves grans especialitats. Però aquell 1959 va ser decisiu per ell, ja que no tan sols va debutar en el Met, sinó que ho va fer també a l'Escala, 16 dies abans, recomanat per Giuseppe Di Stefano amb Hernani, assolint un gran èxit. McNeil va ser un cantant de notable carrera internacional. Va cantar per tot Itàlia i també a Viena, Londres, París, Lisboa, Buenos Aires, Mèxic o també en el Liceu. Nabucco, Simon Boccanegra, Rigoletto, Un ballo in maschera i Falstaff entre el 1970 i el 1974 i Aida el 1987. Cosa rara en un cantant americà, el 1959 va instal·lar la seva residència a Roma. Això el va ajudar a ser un cantant adorat a tot Itàlia. La seva retirada es va produir amb Tosca i el Met el 1987. Cornell McNeil va morir a Charlottesville, Virginia, el 15 de juliol de 2011, als 88 anys. Sentim-lo com a Rigoletto, Pari Siamo, amb l'orquestra de Santa Cecilia de Roma, dirigida per Nino Sanzogno.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I jo poc més us explicaré avui. L'entrevista amb els membres de l'ensemble Contratemps ha constituït una bona part del programa. Només dir-vos que el 27 de setembre, dimecres, comença la nova temporada del Liceu amb un títol imprescindible que feia anys que no representava, i és Yevgeny Onyegin de Tchaikovsky, dirigit escènicament per Christoph Loy i musicalment per Josep Pons. La nostra temporada de Sabadell començarà una mica més tard, el 18 d'octubre, i ja us anirem presentant els diferents títols. Per ara, dir-vos que us espero de nou d'aquí a només 7 dies i us deixo amb la polonesa de Yevgeny Onyegin amb l'Orquestra de París sota la batuta de Semyon Bychkov. Adeu-siau i fins dijous que ve.
Thank you.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.